Molt bona tarda, són les dues. L'Estat i la Generalitat han signat avui el protocol de la B40.
Notícies migdia. Núria García.
El document s'ha rubricat de forma telemàtica, tal com ha dit avui la ministra de Transports, Raquel Sánchez, des de l'Hospitalet, i de fet la Generalitat també ha fet la feina. El protocol és el pas previ a la signatura del conveni d'execució de la Ronda Nord entre Sabadell, Castellà i Terrassa, de manera que no és vinculant i només expressa una voluntat política. Amb tot, la ministra celebra que, per fi, s'hagi pogut desencallar un projecte llargament reivindicat i que avui les dues administracions hagin signat aquest protocol.
Hem aconseguit desencallar aquest projecte. Avui mateix signaré de forma telemàtica el protocol, aquest protocol del qual s'està parlant tant aquests dies, no només aquest protocol, sinó també el protocol per formalitzar les encomanes de gestió d'altres qüestions que es van pactar amb els pressupostos generals de l'Estat, i per tant només ens quedarà ja pendent la signatura de la consellera, que això ja està acordat que també es farà durant el dia d'avui.
I, de fet, Esther Capella ja ha confirmat que així ho ha fet. Raquel Sánchez confia que després de la signatura del document al govern de la Generalitat, que és qui ha de definir el traçat de la Ronda Nord, no deixi el projecte en un calaix, malgrat que l'Estat s'hagi compromès a finançar-lo. De moment, la consellera de Territori, Esther Capella, ha posat el fre i ha dit que no hi ha calendari per a la seva execució. El protocol de la B40 torna a ser la notícia del dia, però durant el Notícies Migdia també us parlarem de les crítiques del món de la cultura sabadellenca a la censura del PP i Vox. D'on marxen els sabadellencs de vacances? Molts de vosaltres segur que esteu fent maletes, i de l'inici de la campanya electoral per a les eleccions 20 del 23 de juliol. I pel que fa a la informació esportiva, el capità del Centre d'Esport Sabadell, César Morgado, no continuarà la pròxima temporada. El central extremeny s'ha acomiadat tot assegurant que entén que el club no pugui mantenir la seva fitxa, una de les més elevades d'aquest últim any.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic, Albert Garran des del Transmet. Bona tarda.
Què tal? Bon dia. Doncs arribem a final de setmana amb una situació realment tranquil·la a tota la xarxa de transport públic, on no destaquem alteracions significatives. Tren, metro, tram i bus funcionen amb total normalitat i segons els horaris previstos. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana.
I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora hi ha tallat un carril a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, per unes obres. De moment, però, no provoquen problemes. Unes altres obres, en aquest cas a la P-7, entre la Jonquera i l'Agullana, en sentit França, sí que provoquen cues de fins a 2 quilòmetres. Per la resta de carreteres catalanes, circulació tranquil·la a aquesta hora.
La notícia del dia.
El protocol de la Ronda Nord entre Sabadell, Castellà i Terrassa ja s'ha signat. La rúbrica s'ha fet de manera telemàtica, tal com ja us va avançar ahir aquesta emissora, de manera que no hi ha hagut ni grans actes públics per escenificar l'acord al voltant de la B40 entre els governs espanyol i català. Així ho ha confirmat avui en un acte a l'Hospitalet la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Ens ho explica la Mireia Julià. Bona tarda.
Bona tarda. Raquel Sánchez ha subratllat que el protocol significa desencallar un projecte estratègic, malgrat que la Generalitat ha estat posant pals a les rodes per no signar el document.
Tot i que ens ha costat, tot i que a vegades hi ha molt de soroll, com deia abans, i postureo, si se'm permet aquest qualificatiu, nosaltres hem treballat. No hem deixat d'invertir a Catalunya, hem arribat a unes xifres d'inversió històriques, hem aconseguit desencallar projectes estratègics com la B40, que és un projecte que també enllaça amb la connexió amb el Baix Llobregat.
En tot cas, el protocol no deixa de ser una declaració d'intencions i no vincular cap de les dues administracions a executar la Ronda Nord. Ara bé, Sánchez ha reclamat que no menysteni la feina feta fins ara, perquè diu posa les bases del futur conveni sobre la infraestructura al pas previ per a la seva construcció. De moment, però, la consellera Esther Capella, qui ha dit que la Generalitat ja ha firmat el protocol, ha refredat una mica el tema i ha dit que encara no hi ha calendari d'execució per a la infraestructura.
No ens hem marcat calendaris, jo en tot cas el que insisteixo és definitivament signat, les obligacions de l'Estat són molt clares, la transferència dels 914 milions d'euros.
Segons l'acord entre l'Estat i la Generalitat, l'administració central es compromet a posar els diners per construir l'enllaç viari entre Sabadell, Terrassa i Castellà, però en traspassarà la gestió al govern català perquè sigui qui dissenyi la infraestructura. Un dels esculls fins ara ha estat si la B40 havia de ser o no una via d'alta capacitat. Avui la consellera de Territori ha al·ludit concretari i s'ha limitat a dir que té a veure amb el Pla de Mobilitat del Vallès.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
El món de la cultura sabadellenca s'assuma a la denúncia contra els actes de censura que estan promovent els nous governs d'extrema dreta amb PP i Vox. UiU Promotors, Joventut de la Faràndula, Engruna Teatre, el Teatre Sant Vicenç o l'Ambassat han publicat un text on lamenten que s'ataqui la llibertat d'expressió cancel·lant espectacles culturals. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Sí, el director del principal festival musical de la ciutat, Arnau Solsona, considera que l'extrema dreta té por de la cultura per la seva capacitat de crear pensament crític.
Suposo que els fa por, suposo que es pensi diferent i que es pensi en gran, i això és el que fa la cultura. I llavors, si tenen ganes de tocar el que no sona, pues el que fan és abaixar el taló de tot això.
Anant un pas més enllà, Pere Urpí, de UiU Promotors, assenyala que la censura té moltes cares i que pot venir des de tot tipus de governs.
Em temo molt que anirem veient que això anirà més. I no només Vox i PP, eh? Observeu quantes funcions crítiques amb el poder local, nacional, s'han vist en espais públics que no siguin d'àmbit privat.
Des del sector cultural emplacen a reaccionar davant d'aquest tipus de mesures polítiques que ataquen la llibertat d'expressió.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I amb xancletes o xiruques, al juliol o a l'agost, els sabadellencs ens preparem per marxar de vacances.
Principalment anirem al càmping amb la família, a la segona residència o en menor mesura a l'estranger. I és que aquest any el preu dels viatges a l'estranger han pujat entre un 10 i un 15%. Tot i això, Salut Sant Pere, de Sabadell Viatgera, diu al Cafè de la Ràdio que la temporada cada cop s'allarga més.
Sobretot la primera quinzena d'agost és quan vas a buscar alguna cosa, i després si ho vas a buscar massa tard, realment l'ocupació és molt alta. Llavors aquí tens una mica de dificultat, no? Però sí que és veritat que es va repartint una miqueta durant tot l'any. Vull dir que des de que els nens pleguen de l'escola, diguéssim, des de Sant Joan, i ara s'allarga també per darrere el mes de setembre.
Normalment marxem un parell de setmanes si fem viatges llargs o 7 dies si la destinació és més pròxima o local.
I aquest cap de setmana arriba una de les festes majors més singulars de Sabadell, la de la Roureda.
No faltarà cap de les activitats típiques que hi ha a qualsevol programa de festa major, però aquesta es caracteritzarà per anar adreçada a un col·lectiu en concret. Ho ha explicat el president de l'Associació de Veïns, Ramon Burgués, en una entrevista al matí.
Però sí que és una festa major que focalitza cap a la gent gran, perquè són persones que moltes d'elles no podran sortir de vacances i em sembla interessant, malgrat fer un munt d'activitats, tot el públic focalitzar cap a la gent gran.
En aquest sentit, un dels vocals de la Comissió de Festes, en José Antonio, ha subratllat la voluntat de recuperar tradicions. La festa començarà aquesta tarda amb una fira multisectorial a l'Avinguda Mata de Pera i acabarà diumenge a la nit. Tots els actes infantils i més populars es faran a la plaça Montellà.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
I ara us parlem del Leo, que és un sabadellenc de 5 anys que pateix la síndrome d'Angelman, una malaltia genètica que el limita molt físicament i sobretot verbalment, ja que no es pot comunicar.
Però ara ha guanyat els premis de la Fundació Romper Barreres i, a banda d'una remuneració econòmica de 2.000 euros, també ha rebut una tauleta que l'ajudarà a transmetre tot allò que aquesta síndrome li impedeix. El seu pare, Òscar Sant Nicolàs, ha explicat al matí que se senten molt orgullosos d'haver afrontat un repte com aquest.
Ha sigut una candidatura, bueno, este any ha sigut una edició que ha roto tots els rècords,
tanto en presentación de candidaturas como en votos registrados en la primera fase para seleccionar los finalistas y bueno, muy contentos por él y por Leo y muy orgullosos.
Concretament, en aquesta desena edició dels premis s'hi han presentat més de 60 candidatures i en la categoria individual en Leo s'han dut els vots del jurat professional com el del popular. En la seva candidatura el sabadellenc es va presentar amb el comunicador que utilitza i avui el seu pare ha explicat què significa per a ell.
En el caso de Leo, mediante un comunicador dinámico con salida de voz, pues le ha dado más autonomía, le ha dado voz, le ha dado una vía de sociabilización, de inclusión en su escuela.
En total, el sabadellenc ha rebut més de 80.000 vots, superant així el rècord de la passada edició i convertint-se en l'edició amb major registre de nombre de vots rebuts.
I cinc piscines de Sabadell s'assumen aquest diumenge a una nova edició del Mullat per l'esclerosi múltiple. L'objectiu de la iniciativa és donar visibilitat a la malaltia i recaptar fons.
La bassa, les piscines municipals Joan Serra, el Club Tenis, el Cercle Sabadellers i el Natació Sabadell acolliran el tradicional salta d'aigua el diumenge a les 12 del migdia. Una campanya impulsada des de la Fundació Esclerosi Múltiple per donar a conèixer una malaltia neurodegenerativa que afecta 5 de cada 10.000 persones al món. Rosa Masriera, la directora executiva de la Fundació, apunta quina és la clau de l'èxit de la campanya que va començar fa 3 dècades. Són declaracions al cafè.
Ho fem a les piscines doncs, perquè la gent amb esclerosi múltiple es sent molt bé en l'aigua, o sigui, és una part molt terapèutica i que utilitzem molt doncs, per millorar el benestar de les persones. Per tant, tot té un relat que encaixa molt i que ha sigut una miqueta la fórmula de l'èxit.
L'alcaldessa Marta Ferrés, acompanyada d'altres membres de l'Ajuntament, participarà al Mullat aquest diumenge a la bassa.
Fem un parell de punts de successos. Quatre dotacions dels bombers han remullat durant tota la nit el plàstic cremat en una nau de Can Roqueta.
Els bombers mantindran els treballs d'extinció en les pròximes hores, atès que el material calcinat és altament inflamable i les flames poden revifar amb facilitat. El cos espera poder tenir completament apagat el foc en un parell de dies. Mentre durin els treballs, els treballadors de l'empresa Real Plast, on es va declarar el foc aquest dimecres, no podran tornar-hi per seguretat.
Detingut un conductor per atropellar intencionadament dos homes a Cerdanyola del Vallès.
L'home, de 22 anys, està acusat d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i un altre de conducció temerària. Els fets van tenir lloc el 9 d'abril passat, quan tres joves sortien d'una discoteca del municipi vallesà i mentre anaven caminant un vehicle els van vestir intencionadament. Un dels nois atropellats va patir lesions greus. A més, quan es va despertar a l'hospital, va explicar als investigadors que aquella mateixa nit, a la sortida de la discoteca, un noi l'havia agredit fent-li un cop al cap. Gràcies a les investigacions, els Mossos d'Esquadra van determinar que l'agressor era la mateixa persona. L'individu que ha passat avui a disposició judicial ja havia estat detingut per un fet similar al juny de 2022 a Terrassa.
Ràdio Sabadell. Extra! Extra!
L'Illa obre els diumenges de 12 del migdia a 8 del vespre. És el pla perfecte. Shopping, activitats per la família, gastronomia, premis amb les compres i una hora d'aparcament gratis. Gaudeix de diumenges diferents i divertits a l'Illa Diagonal.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La campanya electoral per les eleccions generals ja inunda carrers i places.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Aquest matí els cartells electorals tornaven a estar presents en l'espai públic per recordar a la ciutadania que la campanya electoral pel 23J ja ha començat. Degut a la data escollida, una gran part de l'electorat ha triat el vot per correu com a opció de vot. Per aquest motiu, Correus ha anunciat que demà dissabte un centenar d'oficines de Catalunya estaran obertes en horari de 9 del matí a 2 del migdia. A Sabadell en seran 4, l'oficina principal, al carrer Indústria i també les sucursals del sud de Can Uriac, de Bocatxó i del nord. En elles, els electors que hagin demanat el procés de vot per correu i que ja tinguin clar el seu vot podran anar a entregar la seva papereta. Per aquells que encara dubten, els partits van iniciar ahir a la nit la campanya electoral amb l'objectiu de convèncer el màxim d'electors perquè els facin confiança.
A la ciutat sabadellenca ho faran els grups municipals de PSC, Esquerra, Suma en Comú Podem, Junts i la CUP. La resta de partits han triat altres ciutats i també han fet arribar el seu missatge per captar l'atenció de l'electorat a 2 setmanes i 2 dies de les eleccions. Tot seguit, ho repassem.
El PSC ha començat la campanya electoral amb la confiança que els hi van donar els ciutadans a les eleccions municipals i que esperen que es mantingui a les generals.
Endavant és el lema escollit pels socialistes per a aquesta campanya electoral. S'ha presentat a la seu del partit i hi han assistit el diputat i candidat socialista al Congrés, Paco Aranda, juntament amb el primer secretari del PSC a Sabadell, Pol Gibert, així com també membres del partit i regidors de l'Ajuntament. Aranda ha destacat la importància d'aquestes eleccions.
Jo crec que en aquestes eleccions, que són molt transcendentals, moltes vegades ho diem, però ara amb més raó, són les eleccions que poden marcar una generació, una dècada o 20 anys, perquè ens juguem o continuar aquesta senda de progrés que han gestit, que ha fet el govern de Pedro Sánchez, o anar cap endarrere.
Després dels bons resultats obtinguts a les municipals, Aranda ha ressaltat que espera que els ciutadans sabadellencs segueixin confiant en ells de cara al 23 de juliol.
Jo crec que la ciutadania va fer un missatge molt clar a les eleccions municipals, votant majoritàriament al PSC, i jo el que demano és que aquest impuls continuï en aquestes eleccions. Crec que són eleccions molt decisives, crec que Sabadell també s'hi juga molt. Hem fet molta feina també a Madrid pels interessos de Sabadell i de la comarca.
Paco Aranda va com a número 6 de la llista del PSC per Barcelona i està confiat en poder mantenir el seient del Congrés dels Diputats.
Esquerra Republicana ha presentat el cartell de campanya sota el lema Defensem Catalunya.
El racó del Campanar ha acollit l'acte on Gabriel Fernández, regidor de l'Ajuntament, ha destacat que han entès el missatge que els va transmetre la ciutadania en les eleccions municipals.
El missatge ens estan dient, senyors, en el tema nacional hem de continuar avançant. El que heu fet, perfecte, però no és suficient. Per tant, hem de tornar a encoratjar la gent, hem de tornar a posar sobre la taula una proposta valenta però realitzable. No hem de dir mentides, no hem de generar fantasies, però sí realitzable per avançar en això que tots volem, un referèndum acordat, d'autodeterminació i que sigui reconegut.
Fernández ha estat acompanyat de Gerard Álvarez, exdiputat sabadellenc del Congrés, i de Glòria Llobet, secretària d'Organització d'Esquerra Sabadell. Álvarez ha considerat que la campanya enfronta Catalunya i el feixisme.
Aquesta campanya va de Catalunya o feixisme i, evidentment, penso que si qui vol votar a favor de la defensa de Catalunya ha de votar Esquerra Republicana, també en clau de ciutat.
Mentre que Llobet ha defensat que en aquestes eleccions tan sols hi ha un vot viable.
L'únic vot viable és el d'Esquerra Republicana, que és el que fa que defensem tots els drets i llibertats que no podem perdre.
En el cartell electoral s'hi poden veure cares conegudes del partit com ara Gabriel Rufián o Oriol Junqueras.
Sumar s'ha erigit com l'alternativa a un govern de dretes, així de clau ha volgut deixar el diputat per En Comú Podem, Joan Mena, en l'encartellada d'aquest dijous a la nit.
Això va de dos blocs. Hi haurà el bloc del Partit Socialista i Sumar a l'Estat espanyol, que és un bloc que aposta per aquesta Espanya, que s'entén, que dialoga, que parla, però que a la banda també defensa els drets dels treballadors i les treballadores, o aquest bloc de la ultradreta, que el que està fent és retrocedir, sobretot amb els drets de les dones i de les persones del col·lectiu LGTBI.
Mena ha estat acompanyat per Alejandra Sandoval, que ha destacat el potencial de Yolanda Díaz, la líder de Sumar.
Una candidata que ha logrado un acuerdo maravilloso para todos nosotros, para poder una candidatura progresista, una candidatura de izquierda y una candidatura donde hay 15 formaciones que se han llegado y se han puesto de acuerdo.
A Catalunya, la cap de cartell és Aina Vidal, en substitució de Jaume Sens, qui, recordem, va deixar la política el mes passat.
El PDeCAT es reivindica com el defensor de tots els catalans i carrega contra els partits independentistes, a qui creu que els escombrarà bona part dels vots.
L'exalcaldable sabadellenc, Amadeu Papiol, número 21 a la llista per Barcelona, ha explicat amb quin objectiu es presenta el Partit Demòcrata a les eleccions.
I anem per garantir una política útil, rigorosa i, sobretot, de país. Que els interessos dels catalans i per Catalunya es defensin a Madrid depèn d'aquest 23J.
Ara toca és l'eslògan escollit pels demòcrates per a aquesta campanya electoral, mentre que Roger Montañola és el candidat del Partit Demòcrata que busca poder reunificar l'antic espai de Convergència i Unió.
En clau espanyola, Santiago Abascal, líder de Vox, ha avisat al PP que Vox vol tornar a sumar escons entre els dos partits, com ha fet a València, Balears i també Extremadura.
Y el 23 de julio hace falta una alternativa. Esa es nuestra principal responsabilidad. No tenemos otra. Nos gustaría poder ofrecer esa alternativa en solitario a los españoles, pero hay que ser prudentes.
Així ho ha anunciat Abascal en l'acte d'inici de campanya que ha tingut lloc a la localitat de Elegido, a Almeria.
Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha obert la campanya electoral des del seu poble natal.
Es tracta d'Ospeares, una localitat gallega de 300 habitants, on el candidat popular ha demanat als ciutadans espanyols que el 23 de juliol li facin confiança.
Vengo a empeñar mi palabra de que si tengo la confianza de los españoles, no les defraudaré.
Feijóo també ha aprofitat per reivindicar el seu vincle amb el món rural i ha defensat que seria bo que el pròxim president del govern fos coneixedor d'aquesta realitat.
Plantem cara a aquest estatal l'hem escollit per la CUP per les eleccions generals.
Segons el candidat sabadellenc de les llistes per Barcelona, Lluís P. Arnau, la formació antifeixista té clar amb quin objectiu es presenta a les eleccions espanyoles.
La CUP ens presentem per plantar cara a la dreta i a l'extrema dreta i també al fals progressisme del PSOE.
La plaça Doctor Robert ha estat l'escenari triat per la CUP per iniciar la campanya electoral.
Per la seva banda, l'objectiu de Junts durant la campanya serà mobilitzar l'electorat català.
En un acte al racó del campanar, l'exconsellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ha subratllat el principal motiu per anar a votar.
Hi haurà altres opcions polítiques d'un tint que precisament no és Catalunya la seva prioritat, que estaran molt motivades per poder posar el seu empremta al Congrés dels Diputats.
És per això que el lema de la campanya retreu que ja n'hi ha prou, textualment.
Anem a més notícies. Sis persones moren en l'incendi d'una residència de gent gran a Milà.
En el foc també han resultat intoxicades o ferides una vuitantena de persones més. Els bombers investiguen les causes de l'incendi, tot i que les primeres hipòtesis parlen que hauria començat per accident. En el moment que han començat les flames hi havia 167 persones a l'interior de la residència.
Inundacions i nombrosos danys a la província de Saragossa pels forts aiguats d'ahir dijous.
Van arribar a caure fins a 280 litres per metre quadrat en només dues hores. Els bombers van haver de fer diversos rescats de persones atrapades als seus vehicles per la tromba d'aigua, que també va provocar afectacions en el servei d'autobús i de trens d'alta velocitat entre Saragossa i Barcelona.
Detingut un pederasta a Mataró que captava menors a través d'internet.
La Policia Nacional ha detingut un home de 23 anys que simulava tenir-ne menys de 18 per assetjar sexualment menors utilitzant les xarxes socials. Després de guanyar-se la seva confiança, els hi demanava fotos de caràcter sexual i un cop consolidada la relació, els proposava una trobada personal. La investigació es va iniciar quan la policia va detenir l'home després que agredís sexualment un menor de 14 anys. A l'ordinador del detingut, la policia va localitzar material pedòfil amb el que han pogut identificar 5 víctimes més.
Un grup d'activistes boicoteja la polèmica l'onada Desocupa al carrer Atocha de Madrid.
A sobre del cartell, els activistes de Movimiento de Vivienda de Madrid n'han desplegat un altre en què demanen habitatge gratuït i de qualitat. També denuncien que els desnonaments han deixat sense llar prop de 30.000 persones. La lona que havien col·locat a les 6 del dematí ha estat retirada poques hores després.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Les 2:22, César Morgado no continuarà al Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
El capità arlequinat aquesta última temporada s'ha acomiadat amb un missatge a les xarxes socials.
Sí, Morgado va aterrar a la nova Creu Alta l'estiu del 2021 i al desembre va patir una greu lesió de genoll a Castàlia que el va tenir 9 mesos allunyat dels terrenys de joc. Des del seu retorn al COI, el central extremeny va ser indispensable tant per Gabri Garcia com per Miqui Lladó. En total, 42 partits oficials amb la samarreta arlequinada i 4 gols. La seva situació contractual, un dels més ben pagats de la plantilla, topava amb la nova realitat econòmica del club i la seva continuïtat era pràcticament inviable. Ell mateix ho ha reconegut en declaracions a Ràdio Sabadell.
Me llamó Jaume ayer, me comunicó que también el presupuesto de momento, será un poco en torno, al año pasado, que básicamente era un poco, tampoco se entenderé mucho, que mi ficha pues no podía mantenerla un poco este año y yo también lo entiendo, esto es fútbol y cada uno también busca lo mejor.
Algunes informacions el situen ara en l'òrbita d'equips com l'Algeciras o el Lugo, si bé no té encara res tancat. Paral·lelament, un dels dos reforços que ha signat el Sabadell fins al moment, Guillem Naranjo, ha assegurat en una entrevista a Twitch que la secretaria tècnica arlequinada el seguia des de feia mesos.
Es un proyecto que a mí me atraía desde el principio porque sí que es verdad que es el primer equipo que mostró interés por mí, ya quiso firmarme en Navidad, a media temporada del año pasado, cuando ellos necesitaban un delantero.
Naranjo bé cedit per part del Real Zaragoza i també ha assegurat que el fet de ser del Prat ha pesat en aquesta decisió per estar més a prop de la família. Recordem que l'altra incorporació, el retorn del migcampista Carlos Beitia, es va fer oficial ahir.
D'altra banda, el Centre d'Esports ha confirmat que l'amistós a Olot es disputarà el dissabte 29 de juliol a 8:15 del vespre. Més informacions, la sabadellenca Carol Férez ha fitxat pel Betis.
Després de 3 temporades al Levante, amb classificació per la Champions inclosa, la migcampista de Can Urià canvia d'aires, però continuarà a primera divisió per 15è any consecutiu, on acumula més de 300 partits i 64 gols.
Muy contenta de poder estar aquí, un club como este que es un grande de siempre. Muy agradecida de que me hayan brindado esta oportunidad e intentaré pues devolver esta confianza en el campo con muchos éxitos y dándolo todo.
Férez es queda de moment com a única representant sabadellenca a la màxima categoria després que el Levante Las Planas hagi comunicat les baixes de la portera Montse Quesada i la defensa Irene Corral.
I Club Falcons organitza aquest cap de setmana l'Open Sabadell de tenis taula Cal Balzac.
Un torneig també conegut com a Memorial Ramon Alimón, expresident de l'entitat falconista Richard García, responsable del campionat, es mostra content de poder organitzar-lo un any més.
Portem el nom de la ciutat, es deixa veure el tenis taula català, que això sempre és també molt important. I nosaltres doncs, molt contents de poder organitzar l'Open que porta el nom de la nostra ciutat.
Dissabte al matí es jugarà la competició territorial reservada a federats de nivell baix. A la tarda serà el torn dels amateurs i diumenge durant tot el dia se celebrarà el torneig absolut amb la presència de quatre palistes de divisió d'honor.
Cultura.
Recte final del Notícies Migdia, el conegut humorista Mozzi actuarà aquest vespre als Jardinets de la Caixa amb un anfiteatre ple a vessar.
El monòleg mític ha exhaurit totes les entrades per la darrera sessió del Fresh Festival i Magí García ha explicat al matí el perquè d'aquest nom.
És un nom una mica irònic, perquè fa referència a un dels blocs que hi ha dintre del monòleg, que era com dels que més reia la gent quan el feia i al final vam dir, doncs, com que és una paraula curta, sembla una cosa exagerada, però també és irònic lo de que sigui mític, doncs vaig decidir posar-li aquest nom.
Entre altres, Mozzi tractarà temes tan seriosos com el racisme o el terrorisme, però tots amb un toc d'humor. Una de les característiques d'aquest muntatge és que està pensat per ser gravat i aquest vespre introduirà algunes novetats respecte a l'original. García també ha avançat que està treballant en altres projectes de formats similars i aquesta serà l'única funció del Fresc aquest cap de setmana, perquè l'obra de teatre L'Abdicació, prevista per diumenge, s'ha cancel·lat per motius tècnics.
El temps.
La previsió meteorològica per aquest divendres i pel cap de setmana, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació avui ja més càlida, està pujant la temperatura i, a més, amb alguns núvols que aniran traient el nas ja des d'ara mateix per les comarques de l'Ebre, del Camp de Tarragona, i s'aniran desplaçant a gran part de la costa i prelitoral, això al llarg d'aquesta tarda. Són núvols prims que venen acompanyant a una massa d'aire més càlida que ens aniran veient al llarg del cap de setmana i que avui es traduirà amb una mica més d'ambient tèrbol i també en alguna gotellada, atenció, de fang. I en canvi, sí que entraran tempestes més fortes i, atenció, tornaran a ser severes i tot a les comarques de Ponent, especialment tot just a tocar de l'Aragó, que és on descarregaran les tempestes més fortes. Ja aquest vespre aniran entrant amb força, per exemple, des de la Noguera cap al nord, a la resta del país, aquestes gotellades que dèiem, i ja l'abans del cap de setmana, de fet, el temps dels propers dies serà molt més tranquil, molt més assolellat, diumenge amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí, amb polsim en suspensió i, sobretot, amb més calor, ja diumenge fregant els 37-38 graus a les Terres de Ponent. Us seguirem a la xarxa.
2 minuts per arribar al punt de 2 quarts. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest divendres 7 de juliol que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm